Bon dia, com esteu? Lluís Carreras.
Molt bon dia, Siqui, què tal?
Et va agradar el Barça?
Sí, sí, en línies generals em va agradar, sí.
Què és el que més et va agradar?
Em va agradar la gestió de la segona part, la gestió dels minuts d'afegit, la gestió de Pedri posant el tempo, el resultat, els gols de Rashford, les parades de Joan Garcia, la intervenció de Hansi Flick, hi ha moltes coses que em van agradar.
Òscar García Junyent, què tal, com estàs?
Hola, molt bé, vosaltres?
Et vam escoltar ahir el Que t'hi jugues, Barça, la retransmissió en català de Ser Catalunya, i avui et donem la benvinguda al programa. L'Òscar García Junyent s'incorpora a la nòmina de col·laboradors de Ser Catalunya. Avui farà parella amb Lluís Carreras, us coneixeu o no?
No, no gaire.
Quina pregunta que faig, eh?
Des dels 9 anys.
Sí, que bèstia, no?
Jugar junts a l'Alaví, sí. A l'Infantil, al Juvenil, al Barça B, al Barça Atlètic, perdó, al primer equip. Què tal, Litro, com vas?
Litro?
Tot bé.
Ai, bé, bé, tot bé. La
feina, això. De
no em veig això de Litro.
Ah, no, bueno, que ho expliqui ell.
M'encanta com comença això.
Ja no vols entrenar o què?
Eh?
Ja no vols entrenar?
Sí, però bueno, sí, però vaig rebre la proposta del Que t'hi jugues i vaig dir, bueno, vaig valorar-ho i de moment m'interessa més això.
Ah, ja passaré pel despatx. Ja passaré pel despatx al Sique, doncs jo també.
Jo te derivo el de la nena.
Molt bé, molt bé.
Com era Òscar García Junyent com a company?
Litro.
Excel·lent, excel·lent. Excel·lent. De fet, arribo al Barça de la Vi, meitat de temporada, arribo jo al gener, de Sant Pol, ve de la Calella, i un dels primers jugadors que em trobo és ell, amb uns pares exquisits, meravellosos. El trobo una persona supereducat, superpreparat, amb els seus germans, ja no et dic res, amb el Genís i també, sobretot, amb el Roger, molt bona relació, i és dels que més m'ajuda a integrar-te, perquè per un nano que arriba tan jove del poble al Barça, sempre necessites algú que et recolzi, no? I l'Òscar em va ajudar molt en aquell moment i, bueno, de fet, la trajectòria o l'amistat ha seguit, repeteixo, amb els seus pares, els seus germans i amb ells, sí, sí, molt bona relació.
Et farà prolar, Òscar?
És que no puc parlar, ara.
Com era Lluís Carreras de company?
Un cabre.
Doncs, home, de moment quan va arribar ja impressionava pel seu físic.
Ara també, perquè... perquè es manté aquí, sí, que sí, podria jugar,
no, semblava... Sí, sí, però arribava amb els seus rínxols, però no sé quan media ja, però semblava el pare de tots. Nosaltres havíem estat a l'Alaví B i només hi havia dos jugadors, potser, que eren una mica altets, però quan va arribar Lluís, vam dir, hòstia, semblava d'aquests africans que no tenia l'edat, no sé, tan gran, ja semblava quasi un juvenil i era la vi, va venir a jugar davanter centre i, bueno, ha anat pujant sempre internacional en totes les categories, també, però bueno, era, com és ara, és una persona molt, molt oberta, que es feia ràpid amb la gent, jo no recordo que tingués cap problema ni que jo l'ajudés tant, tampoc. Joan García... No semblava que debutés a la Champions, perquè no era un partit fàcil, i menys per un porter, perquè el Newcastle, un dels seus punts forts sempre ha sigut l'estratègia amb aquest entrenador, té pràcticament els dos o tres jugadors més alts de la Premier, i no era fàcil debutar allà, i ho va fer molt bé, ho va fer amb molta tranquil·litat, i a més amb molt de criteri a la sortida de pilota. Al Barça se li va complicar una mica el partit, perquè era un guió una mica previst, perquè els primers 15 minuts el Newcastle a casa seva apreta molt, i així ho va fer, van apretar molt a dalt, al Barça li va costar sortir o trobar la sortida correcta, però bé, tampoc el Newcastle va tenir ocasions, va tenir una clara, però tret d'això, després... El minut 16, el minut 17, després dels primers 15 minuts el Barça ja va dominar, ja va jugar molt més a camp contrari i va tenir el partit controlat. Em va saber greu haver de patir una mica al final, perquè el partit no es mereixia que acabés amb empat.
No sé si us va sorprendre veure després del partit el missatge que va penjar a les seves xarxes socials Paul Scholes, que és una llegenda del Manchester United, amb una foto de Pedri. I en anglès, Paul Scholes va escriure, amb aquesta foto de Pedri, el meu nou jugador preferit, i un cor.
Em tota la raó. O sigui, al final, quan parles d'un equip com el Barça, on sempre intenten despuntar o sempre podem parlar de gent de la part ofensiva, la que fa gols, la que assisteix, inclús també la que para, és molt important per al concepte d'idea de joc que el jugador que et porta el tempo del partit, no? I Pedri del porta. Pedri sap quan ha d'accelerar, quan ha de passar ràpid, quan ha de repetir passe, quan ha d'estar tranquil, quan ha de calmar els jugadors, quan ha d'assistir, quan ha de robar les pilotes, que en roba i moltes. I això demostra que està concentrat i està ben situat. A més, juga amb les dues cames, anem a dir que és el jugador ideal, no? per qualsevol equip i per al Barça en especial.
Paul Scholes ens va eliminar d'una Champions amb el Manchester United. No sé, jo estava al gol, on va marcar... Bueno, el gol no, un golàs va marcar.
O sigui, allà te'l vas menjar, el gol.
Me'l vaig menjar, me'l vaig menjar sencer. I no era un futbolista com Pedri.
No.
Un box-to-box, que es diu a Anglaterra.
Sí, sí.
Era més Lampard o més Deco, fins i tot, que no pas Pedri.
Amb molta arribada. Sí.
Per això també crec que les declaracions o el fet que un futbolista com Paul Scholes elogiï d'aquesta manera a Pedri...
Veient el missatge, Òscar, em va recordar quan vam entrevistar fa uns mesos a Zvonimir Boban, el que t'hi jugues, que va dir que era el millor migcampista d'Europa. Clar... I no és que ho diguem nosaltres, que mira, tindrà el valor que tindrà, Ivan, mira, tu i jo... Però
jo diria que hi ha la dicotomia entre Vitinha i Pedri, perquè per mi Vitinha em sembla un futbolista extraordinari. Però hi ha una diferència. Pedri porta el pes d'un equip que es diu Futbol Club Barcelona, que està...
Home, Vitinha, el del PSG.
Sí, no, però...
Campió d'Europa.
Evidentment, és campió d'Europa i amb tot mereixement, i segurament hauria de sortir més a les travesses per guanyar la pilota d'or Vitinha, que no en surt mai. Només surt Dembélé i no ho entenc.
Doncs però... el dilluns segurament guanyarà la pilota d'or Dembélé.
Segurament, sí, sí. Però jo crec que Vitinha també podria haver sigut candidat com a mínim mediàtic. I... No, però el que dic és que el PSG és un equip fet a cop de talonari. És un equip que bueno, han anat fitxant tot allò que volien i Luis Enrique ha sabut encaixar les peces que abans havien encaixat altres entrenadors, de la mateixa manera que Flick ha encaixat les peces que altres entrenadors també han anat encaixant al Barça. Però Pedri, que ve de fora, s'ha trobat un equip absolutament en construcció. O sigui, de fet, va venir per jugar al filial. No és un fitxatge estrella.
No.
I, en canvi, s'ha convertit en una estrella. Per tant, per mi té molt més mèrit el que fa Pedri, sense desmereixer el que fa Vitinha, però crec que l'ascendència de Pedri en el futbol actual és més gran que la de Vitinha, segur.
Òscar.
A mi el que em sorprèn és que Scholes hagi tardat tant en veure el Barça, de com hagi posat ara el comentari, perquè jo crec que Pedri ja porta dos o tres anys... Bueno, és que quan pregunten qui és el millor partit, és que sempre posaries a Pedri. Sempre posaries a Pedri. La gent parla de Lamine perquè, clar, lògicament és un jugador decisiu, molt més espectacular, però la gent real, la gent de futbol, sap, com bé ha dit el Lluís, de que per jugar bé necessites un jugador com Pedri.
La temporada passada la parella de centrals titular va ser Íñigo Martínez Cubarsí.
Sí.
Aquesta quina serà? O anirà molt en funció dels partits, Lluís, Òscar?
És probable que sí, que vagi en funció dels partits a l'inici. El que crec que seria convenient és que sí que fos un Barça en aquesta zona del camp reconeixible en quant a que estem al mes de novembre, desembre, i sàpiga realment quins són els centrals titulars, sabent que per mi actualment tant Cubarsí com Eric és el millor defensor.
Ahir va jugar de lateral esquerre. Eh?
Va jugar de lateral esquerre, sí, però per mi... Cubarsí i Eric serien la parella perfecta en aquest sentit, perquè defensen bé, són ràpids a l'espai enrere, filtren molt bones passades i s'entenen bé.
I per tu, Òscar?
Jo crec que hi haurà moltes més rotacions que l'any passat en aquesta posició. No crec que veiem una parella de centrals durant la mateixa durant tot l'any. Cubarsí per mi és indiscutible. I a l'altre jo crec que dependrà també de l'estat de forma, de lesions i també del rival, com ahir va passar al posar Araujo.
Ivan,
I
ara...
I vull destacar també que...
Digues.
No, que Flick que l'aposta de Flick per Rashford, que li va sortir molt bé. És un altre tanto que s'ha d'apuntar a l'entrenador, perquè potser era la posició que més ballava o que podíem tenir més dubtes de qui podia jugar allà, i va ser una decisió molt, molt encertada vist el resultat.
Lo dels doblets ho obviarem, Lluís? Perquè, sí, clar, si ens hem de comparar amb Tello i...
Joao Félix.
I Joao Félix, anem malament, però...
Tello encara, però Joao Félix...
Sí, Tello encara, però sí.
I Lewandowski.
Lewandowski sí, home, aquest sí, aquest sí, Lewandowski sí. Joao Félix. Lo dels gols de fora de l'àrea sí que em sembla una dada interessant, eh? Ha marcat 5 gols des de fora de l'àrea el Barça en aquest inici de temporada, eh?
Sí, ens tenia acostumats abans, o ens havíem acostumat d'entrar fins a la cuina i empenyar, fer un passe a la xarxa, com moltes vegades feia Leo, i tenim un altre registre, s'ha d'aprofitar, inclús hasta Pedri et fa gols des de fora l'àrea, no? Bueno, és important l'estratègia, és important el xut de fora l'àrea, és important que tinguis especialistes en qualsevol zona del camp, sembla molt bé.
Va, Ivan, fes de redactor del diari Esport, sí, i pregunta als experts. No,
ja que estem parlant de Rashford, m'agradaria que em valoreu el partit de Rashford.
Però qui? El Lluís o l'Òscar?
No, tots dos. M'agrada l'opinió de tots dos, ja que puc triar, trio els dos. Sense els gols, que és una rematada de cap, i un xut des de...
Un xitxa Rashford.
No, i una generalitat.
Un golaç.
Jo t'ho explicaré d'una altra manera, i ho he explicat abans al bar, val? Tu, quan fas la valoració dels jugadors, depèn molt la posició del camp, val? Pedri, com molt bé abans ha dit l'Òscar, i estarem d'acord, pot ser el millor sense assistir i sense marcar. Per què? Perquè domina el joc moltes altres facetes i se li demana altra cosa. El dia que Rashford... Dic Rashford per dir Rashford... No, Rashford, estem parlant. Es passi dos partits sense fer una assistència o sense fer un gol, per ser partit no juga. Bueno, és que jo tinc dubtes que segueixi jugant sempre i quan la mini Rafinha estiguin bé, a no ser que Flick se l'inventi de nou, de fals nou, i que estigui per darrere de Lewandowski i Ferran. Però el dia que es passi dos partits sense assistir i marcar, ja veurem les hòsties que li cauen.
Òscar.
A veure, el que ha explicat Lluís té tota la raó, perquè el dia del València va intentar-ho, no va aconseguir gol, i ningú, un percentatge molt baix de la gent l'hagués posat en l'equip, a l'equip inicial. Sí que és un jugador que ho intenta molt, va intentar-ho molt també a la primera part, però al final a un davanter també se li demanen resultats, se li demanen números, i sí que va fer la centrada del gol de Rafinha, si no recordo malament, però sí que totes les seves últimes accions eren equivocades, i igual que hi ha la primera part. La primera part per mi va ser el jugador més perillós ofensivament parlant del Barça, però les seves finalitzacions no estaven al nivell de la jugada que havia fet ell abans. Ara, després de marcar els gols, jo coincideixo que després de marcar el primer gol, gràcies a que va marcar el primer gol, va marcar el segon, perquè el segon és un xut que el fas quan estàs ple de confiança, que t'atreveixes, i jo crec que els dos gols aquests li hauran donat molta, molta confiança. També crec que si demà jugués una final, jugaria la mini Rafinha i no ell.
Clar, i a més, i et faré una altra comparativa, eh? Fermín, partit del València, Fermín i deu
més.
Dos
gols.
L'altre dia, tu creus que jugarà contra el Getafe? Ja tenim dubtes. Si hagués marcat un altre gol i hagués assistit, no tindríem cap dubte. Però ja veiem que... Ja direm, no, que el Getafe està tancat, potser millor posem a Dani Olmo, perquè... Ja ens oblidem de Fermín.
De fet, aquesta reflexió és interessant, perquè si tu escoltes a Flick parlant de Fermín o escoltes a Flick parlant de Rashford, el tot és molt diferent. Rashford va fer dos gols, els mateixos que Fermín, però és que Fermín, a part, va robar pilotes, va assistir, o sigui, va fer un partidàs completíssim. I, en canvi, a un li dona mig pal i a l'altre...
Perquè jo crec que Flick sap que Rashford necessita autoestima i necessita estar connectat, i amb Fermín, diguem-ne, amb tot el que ha passat aquest estiu, doncs li ha volgut fotre-li un platelloc.
I que Rashford ha vingut en perfil baix, o sigui, Rashford sap que si la Minda demà està bé, ell seurà a la banqueta i
ja aplaudirà.
Exacte, i aplaudirà els gols a la Minda. Una
perquè a la roda de premsa, Flick ahir deia que havien comès molts errors. Suposo que es referia a errors individuals, perquè errors col·lectius, jo crec... Bueno, la meva percepció és que va fer un partit molt seriós al Barça.
15, jo segurament... La pregunta és 15 errors,
15
no?
errors.
A mi, jo ho he dit abans, el que no em va agradar realment del Barça va ser la primera part, que vam donar massa alternativa al rival a poder fer el seu joc i no vam ser capaços de dominar aquest joc amb la pilota, o ni tan sols crear aquests espais per poder córrer. Ho vam fer a partir del minut 35. Jo crec que potser, parlant d'errors, és a dir, que això, al final, errors individuals, és molt difícil no. poder-la combatre.
És que s'ha James Park apreta,
I l'última, molt curta...
Aquesta per tu, Òscar.
Sí, a vosaltres, o en aquest cas tu, Òscar, que vas anar a una escola bressol cruifista, a una educació primària cruifista, la secundària també la vas fer amb Cruyff, vas fer la universitat, els postgraus, i fins i tot fas conferències cruifistes. Què et va semblar la sacada de puerta del Newcastle? La primera pilota que toca
del mig del camp, no?
A lo Luis Enrique.
Allò de, sí, de tirar la pilota a banda per pressionar el rival.
¿Qué te vienes a criticar ahora? ¿Vienes a criticar?
No, no,
un saque de centro.
¿Vienes
a criticar un saque de centro? Vale, pero no, ya está. Contesta, Óscar, no te preocupes.
I ho fa el Newcastle a cada partit, eh?
Sí, a mi particularment no m'agrada. No m'agrada, i el rèdit que li treu...
Lo que te viene a decir, Óscar,
és... Ja l'hem recuperat. Vale. No t'agrada perquè el rèdit que li treus... És molt poc, entenc, Óscar, el rèdit que li treus.
Sí, sí, clar, el rèdit... Jo no... A dia d'avui encara no he vist un gol d'aquesta acció. O sigui, que no... Que és regalar la pilota perquè hi hagi una sacada de banda a prop de porteria rival... perquè la idea és recuperar-la allà i ja està a camp contrari. Jo crec que pel rèdit que se li treu és una pilota perduda ja. O sigui, no, i a part que és una jugada que podíem dir que és d'estratègia, però que el rival ja sap que la faràs i molts ja estan preparats per intentar treure la pilota ràpid i ja et dic, es fa per aprofitar això, però el rèdit o el percentatge, jo encara no he vist cap gol fent servir aquesta acció.
Són coses del futbol modern. Va, que d'aquí un moment obrirem la taverna dels bojos al que t'hi jugues i hem d'escoltar en directe a Xavi Alonso, que parla a la prèvia del Madrid-Espanyol, a Manolo González i també a Mitchell, que parla a la prèvia del Girona-Llevant. Per tant, ens queden moltes connexions per fer el que t'hi jugues i moltes coses per explicar. Lluís Carreras, gràcies per estar al bar.
Fins la pròxima.
Que podeu recuperar els nostres canals de YouTube, del Diari As, del Carrusel, del Diari El País i del Que t'hi jugues, a banda de les emissores que tenim a Amèrica Llatina. I gràcies també, Òscar. Benvingut al Que t'hi jugues.
Moltes gràcies.
Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres de 12 a 2 amb Siki Rodríguez i Lluís Flaquer.